Xavi, un croissant farcit, una miqueta d'il·lusió, sí. Això encara, però un croissant normal de mantega és trist.
I la nata és llet sobtada.
La nata.
Però què diuen?
Una llet que ha quedat sobtada i no sap on és.
Però teniu ni idea.
Un croissant farcit és innovació. Feia temps que no et veia córrer tan ràpid per entrar a l'estudi, eh, Ramon? Què passa amb el croissant? Que vens a defensar el croissant ara?
No, vinc a defensar l'ensaïmada de xocolata. Vinc a defensar l'ensaïmada de xocolata.
Home, bravo, molt benvingut, Ramon.
Molt bona tarda a
tothom. Abans hauries d'haver entrat i tot.
Però l'ensaïmada banyada o l'ensaïmada farcida?
He vist que t'estaves quedant sol una miqueta.
No, estic segur que formo part d'un gran club d'ensaïmades de xocolata banyada. Farcida no, que...
Farcida també.
No,
farcida també és bona.
No, és bona, però em pelaga molt. La banyada és... La banyada és només una capeta per sobre.
Tot i que trobo que fa estona que dura aquesta discussió.
Pot durar tota la vida, clar.
I més que durarà.
Es pot allargar,
fins que no la tornin a fer.
No, a mi m'agrada més aquesta. Fins que no entri per aquí una caixa plena d'ensaïmades de xocolata.
També sé que una cosa, les industrials són el pitjor, eh?
Home, clar, però estem parlant de pastisseries...
Una puta
mela! Ha de ser pastisseria.
De pastisseries bones, com, per exemple, la Ferrer, que ha guanyat aquest premi al valor històric, 5 generacions que fa que hi treballen, i li pregunto si hi ha coses que es fan, doncs, com pràcticament a la primera generació.
El meu avi, el 1939-40, més o menys, se'n va anar a París a fer una mica d'estada, i va tornar d'allà amb una llibreta de tot de receptes de tot el que havia après, no? I aquesta llibreta la mateixa encara la tenim ara.
Wonka.
Per tant, moltes de les fórmules que es feien llavors es continuen fent ara. I aquí a la botiga el que té d'especial és que hi han dos locals diferenciats. Un està al local al costat de l'altre, hi ha es pot passar interiorment d'un a l'altre. El més antic, el del 1907, és modernista i està tal com estava llavors.
Maquíssim.
Maquíssim. Molt bonic. Doncs fa bona pinta d'anar-la a veure.
I el que deu valdre aquesta llibreta, Ramon.
Allà totes les fórmules secretes. Allà és tot.
És que
clar, amb ells tot el que és tradicional els hi funciona, però sí que tenen un ingredient estrella, un producte estrella. Us faig una prova, a veure si sabeu quin és. És la xocolata?
Sí.
És la nata?
Sí, no.
O és la crema?
A veure,
aquesta
mala ser,
la xocolata.
Crema, jo també dic crema.
Jo aposto per la xocolata.
Tu per la xocolata?
La cosa clàssica.
Doncs el Jordi Ferrer, que ens tregui de dubtes.
El motor de tot plegat és la pastisseria tradicional. I el que més fem o el que més elaborem és la crema. Aquesta fórmula de la crema que el meu avi va portar des de França, des de París, que continuem fent com llavors. Vull dir, i amb això, doncs, els xuxos, els palos de crema, els milfulls de crema sobretot, els tortells de crema, tot el que porta la crema, aquesta crema que fem des de llavors, doncs és el que té més èxit de tot.
Mira, mentre no sigui nata, també em passo a la crema.
Exacte.
No hi ha problema.
Exacte.
En aquí el que porti crema és garantia d'èxit i tots són clàssics, com sentíem, de la pastisseria. La Hoffmann, en canvi, intenten marxar una mica d'aquesta tradició pensant noves fórmules, noves combinacions de gustos, i aquest és el resultat que ens explica De Luca.
A veure.
En el tema de bombonería tenemos un mix de bombones, y la verdad que cada uno tiene un sabor bastante agradable, ¿no? Por ejemplo, el de yuzu con chocolate, en la época de turrones, el turrón corona, que es un turrón de una guianduya de almendra y hojaldre, es espectacular a nivel gustativo, ¿no? No solamente a nivel imagen, sino que a nivel gustativo es muy agradable. También con la pastelería que tenemos en la vitrina, no sé, la luna con su interior de sésamo negro, ¿no? Que nos recuerda un poco. Sésamo negro, caramelo, el pistacho, que es muy representativo, ¿no? Pistacho con naranja y un poco de la combinación de toques exóticos.
Retorne.
Por ejemplo, ahora tenemos un rol en bollería que es de pistacho y naranja también, que tiene mucha imagen, es muy agradable, y la verdad que cuando lo ponemos en la pastelería desaparecen a las pocas horas.
Tu tot això vas dient que sí, Keila? Tu, oberta, el pistatxo, la taronja...
Sí, jo estic oberta a tot.
No. Mira,
jo
no puc viure... oberta a tot?
No, a vostè no.
Jo no puc viure perquè m'han enviat una fotografia d'una ensaïmada gran de xocolata espectacular.
Bastial,
espectacular.
Diuen que en tenen de grans i de petites, i després ens escriu a Sergio Jiménez parlar-nos als croissants i diu que han de ser de llard, perquè els de mantega són cosa dels veïns del nord.
Are.
Que també han de ser de xocolata o de sobrassat, que són genials.
També té raó.
I allà, els veïns del nord, aviam, de croissants en saben, eh? I estan ben bons. A mi m'agraden de llard i de mantega.
De totes
a mi
maneres, tot. Le croissant no és de França, eh?
És austríac. El croissant és austríac.
Sort que has vingut.
Es va una pastisseria de
Viena.
El típic repel·lent.
No, està molt bé, és que ens interessen aquests temes.
Jo, com que sabia...
Després de derrotar l'imperi otomà.
Monsieur Jeunet, Jean-Vier. Monsieur Jean-Vier, ho sabia, però jo no.
Sí, és una mitja lluna per festejar la derrota dels cristians sobre l'imperi otomà.
No hi ha una òpera de pastisseria?
Hi ha moltes, igual que el croissant, hi ha moltes músiques que es van fer, com per exemple el rondó a la turca de Mozart, que es va fer pel mateix motiu. És a dir, estava molt de moda fer música turca, perquè en aquell moment l'imperi otomà era la potència més gran que lluitava contra Europa, i l'imperi austro-húngar el que estava, diguéssim, intentant fer que aquella gent no entressi.
Sí, si haguéssim mullat els turcs, ara el croissant seria una creu.
Exactament.
I no hi ha una òpera d'ensaïmada?
Això és el rondó.
Hi ha una versió més ràpida, Àlex.
No hi ha una òpera d'ensaïmada?
Segurament hi és, però clar, no ho sé, tot no ho sé trobar. Però segur que...
Això, ara sí, Àlex.
Quina barreja de seccions, no? Això m'encanta. Només falta el fornós, ara, aquí.
Però estava... Però és veritat que estava de moda...
Quin jugador ha menjat avui per esmorzar?
Ensaïmada de xocolata. A veure, estàvem amb la part d'innovació.
Estàvem amb la part d'innovació, que és la que li agrada més la Marta Gaila, que té moltes ganes de tastar tot això. Però clar, jo li dic al Martín de Luca de la pastisseria Hofmann, clar, quan tu innoves, quan tu experimentes, alguna cosa ha de fallar. No sempre t'ha de sortir tot de 10, no?
Exacte.
Doncs sí, alguna cosa.
Normalmente cuando empezamos a desarrollar una idea con todo el equipo, intentamos que salga. Buscamos las mil formas y las mil maneras entre todos de sacarlo adelante. Sí que teníamos una bellota muy muy bonita, muy estética y muy agradable de sabor, pero la verdad que a nivel de producción daba muchísimos problemas.
¿De qué era esta bellota? ¿De chocolate?
Esta bellota, sí, era de chocolate, avellana y caramelo. Y tenía un interior muy cremoso, fundente de caramelo. Entonces este caramelo fundente de interior, la verdad que cuesta mucho que se congele. Se necesita mucho tiempo de reposo. La decoración de la bellota... La parte de abajo es la combinación de dos piezas de chocolate que había que unir, que había que pulir muchísimo. Entonces cada pieza de decoración de chocolate era, vamos, muchísimas personas, muchísimas manos y durante muchísimo tiempo realizando estas piezas.
A veure, Hofmann, de tot el que ens has explicat, aquest és el bo.
Ah, però clar, necessitaven molt temps per fer cada gla.
Però si a ells els encanta la innovació i ja trobaran una manera de fer-ho ràpid. Però de tot el que ens has explicat de pistatxo, tot això, el que més m'ha interessat és el gla, aquest
amb
de
xocolata,
home.
No? Sí.
Jo crec que la gent es devia pensar que eren com a porcs, perquè és el que m'ha
fet. Se sentien insultats.
Bé, la feinada que hi ha perquè et acabin dient: mira, m'han tractat de porc.
No torno.
La proposta que faig...
I no pas barato,
És que fem una ruta per les 50 millors pastisseries.
Ara, molt bé. Ja
han rebut les faves de cacau.
I si el versió no va a les pastisseries poden anar al versió. No hi ha cap mena de problema.
Pues apúntate otra. Cheesecake del Tagliatelle de Rubí i el McFlurry del McDonald's de Gavà. Apúntatelo en la ruta, tete.
Apuntat a la ruta. Gràcies, Maria.
RAC 1. Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Gener del 39, un home i la seva filla fugen d'una Barcelona bombardejada i comencen una travessia apassionant fins al Winnipeg, el vaixell de Neruda. Aquest gener, embarca't en un viatge ple d'esperança al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Torna el Màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou màping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo. Els propers 27 i 28 de gener. Consulta horaris a casabatlló.cat. Tu ho perdràs?
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. Mmm. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Puntualíssims a les 6 i 10 minuts, perquè estàvem tractant un tema a l'interès a Catalunya, que és la pastisseria. És un tema que se n'hauria de parlar més. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Albert Farà, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta hora ja ha començat l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació.
Si es donen al casino l'Aliança del Poble Nou de Barcelona, l'editor i presentador del Vostè Primer de RAC1, Marc Giró, recollirà el premi per la seva aportació als programes d'entreteniment. Anem cap allà, Maria Cusó.
Sí, fa poca estona que ha començat aquesta gala que ha convertit el Casino L'Aliança al Poble Nou en un estudi de ràdio de fa més de 100 anys. És que recordem que durant l'acte d'avui també es dona el tret de sortida a la celebració dels 100 anys de l'inici de la radiodifusió aquí a Catalunya, un programa que, per cert, estan presentant en fals directe Ernest Codina del Matina Codina de RAC 105, la periodista Rosa Badia de la SER i les influencers de Camp Putades. Una gala on, com dèieu, estarà premiat l'editor i presentador del Vostè Primer de RAC1, Marc Giró, per haver donat i capgirat una mica l'entreteniment aquí a casa nostra. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, li dedicava aquestes paraules tot just començar l'acte.
Per la manera singular, única d'entretenir, de divulgar, d'informar, per aquesta personalitat desbordant, per aquesta mirada fresca, per aquesta connexió amb la gent jove i per connectar amb aquells que no volem deixar de ser joves, almenys en esperit, per parlar sense pèls a la llengua, de manera cordial, distesa, però dir veritats com cases de pagès, i riures del mort i del que et vella.
A banda de Giró, el govern també ha guardonat Txell Feixas amb el Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació per ser un exemple de periodisme rigorós, valent i compromès, i també s'entregaran els premis a la nova plataforma de continguts en català 3CAT i a l'editorial Grup Gavarres.
Podem revela que el govern espanyol va oferir a Irene Montero marxar d'ambaixadora a Xile com a sortida política. Ho ha explicat la secretària general del partit, Jone Belarra, coincidint amb la presentació de la candidatura per les eleccions europees.
Irene hubiera tenido muy fácil tener lo que ellos llaman una salida política. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar porque me dio mucha rabia.
L'oferta, segons han explicat fonts de Podem a RAC1, va arribar per part de sumar fins a dues vegades. En lloc de fer un pas al costat i marxar, Belarra ha destacat que Montero ha apostat per fer un pas endavant i encapçalarà la llista de Podem a les eleccions europees del mes de juny. Encara sobre política, van sortint noves peces del puzzle de l'Operació Catalunya, tal com avui avança RAC1 i La Vanguardia. L'espia francès que va entregar a la policia patriòtica un compte fals a Suïssa de Xavier Trias i informació dels Pujol és Jean-Michel Pillot, un alt càrrec de la Direcció General de Duanes i Impostos Indirectes de França. Ara mateix dirigeix l'oficina de Tolosa de Llenguadoc, la més important del país. Pillon va aprofitar el seu càrrec i contactes per buscar draps bruts de l'independentisme a canvi de cobrar uns 50.000 euros dels fons reservats del govern espanyol. Va donar informació falsa, però la policia patriòtica se la va empassar i la va filtrar al diari El Mundo, que la va publicar. Podeu consultar tots els documents, correus electrònics i informació d'aquesta nova peça de la trama parapolítica policial a RACU.cat. Demà, al món a RACU, per ser, entrevistarà Francisco Martínez, que va ser el número 2 de Jorge Fernández Díaz durant l'operació Catalunya. A més, avui la Fiscalia ha obert la seva primera causa per investigar si la policia patriòtica de Rajoy i Fernández Díaz va espiar de forma il·legal l'exfiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, durant el 2012 i el 2013. Era un fiscal incòmode pel govern de Rajoy perquè va començar a investigar les informacions falses del Mundo i estava a favor d'una consulta a Catalunya. I un darrer apunt de trànsit, perquè a l'AP7, Queens, a l'accident que hi ha hagut aquest migdia a Barberà del Vallès entre 8 camions i 2 turismes encara provoca hores d'ara més de 8 quilòmetres de cua en sentit sud i 4 en sentit nord. I ara els esports amb Albert Ferran.
Avui es tanca la 21a jornada de primera divisió amb el Granada Atlètic de Madrid a partir de les 9. En cas de victòria, els matalassers recuperarien posició de Champions, situant-se a 3 punts del Barça. Mitja hora abans, a 8:45, també es completarà la jornada segona amb el partit del líder, el Leganés, que rebrà el Burgos. Una victòria dels madrilenys deixaria l'Espanyol a 7 punts de la primera posició. I en futbol internacional destaca la final de la Supercopa d'Itàlia, que jugaran a les 8 al Nàpols, el proper rival del Barça a la Champions, i l'Inter de Milà. Tot això el dia que el comitè tècnic d'àrbitres ha decidit no castigar Hernández, l'àrbitre del VAR del Madrid-Almeria d'ahir. De fet, el canari repetirà dijous a la Copa des de la sala Bor com assistent del partit entre l'Atlètic de Madrid i el Sevilla. I en tenis, Carlos Alcaraz jugarà els quarts de final de l'Open d'Austràlia contra l'alemany Zverev, després de superar avui el serbi Kecmanovic en 3 sets. Aquesta propera matinada, Novak Djokovic buscarà la classificació per les semifinals contra el nord-americà Taylor Fritz.
I pel que fa al temps, la propera nit serà clarament menys freda i demà ens llevarem amb poques glaçades fora del Pirineu i el Prepirineu. De dia, en molts casos, les temperatures pujaran de 3 a 6 graus, sobretot en àrees interiors, però recularan una mica el Pirineu Occidental. A més, a la plana de Lleida pot tornar a haver-hi boira persistent i això farà que hi faci fred intens tot el dia.
RAC 1.
El que més m'agrada dels pobres, de tota manera, és quan feu veure que enteneu com funciona el poder als llocs importants, no? Mentre feu veure que enteneu alguna cosa del sistema electoral dels Estats Units, els càlculs i tal... Bueno, jo us explico l'única cosa que heu d'entendre sobre el poder. Que vosaltres no maneu ni manareu. Aleshores, això ho heu de tenir clar, us heu de tatuar, no? Escolta, que ja us deixem decidir moltes coses, eh? Per exemple, podeu triar...
Triar qui governa.
No, podeu triar l'hamburguesa, si la voleu, de vici o de deleite, no? I a sobre us ho porta fins a casa en patinet una persona encara més pobra que vosaltres, no? I això us fa sentir rics.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
RAC 1. Tots som 1.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
Bé, mentre esperem que vagin arribant tot tipus de productes que hem estat comentant fa no res, si han de ser croissants, doncs fins i tot croissants encara farem un esforç. Ja podem saludar oficialment el Ramon Gené. Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ens deies...
Perdoneu que he vingut i m'he ficat amb el tema dels ensaïmades.
Ha sigut un gran defensor de l'ensaïmada de xocolata. Però... està molt bé. Et veig com un competidor, ara que ho has explicat, també t'ho he de dir.
Vull dir que...
ja ens trobarem corrent per les pastisseries.
Ja ens anirem a esbarallar quan trobem algun lloc on en fan una.
Exacte. L'òpera és un conte.
L'òpera és un conte, sí. Resulta que jo l'altre... aquests dies estic preparant una òpera que es diu Rusalka, d'un compositor txec que es diu Antonín Dvořák, que més o menys jo crec que això li hauria de sonar a tothom. Sí. Antonín Dvořák és el compositor de la sonata del Nou Món.
L'altre dia quan vaig a buscar...
la sonata de la Sinfonia del Nou
quan
Món.
Quan vaig a buscar ensaïmades, sí, tots en parlaven, eh?
Tots en parlaven. Anava la pastisseria plena.
La pastisseria.
Ui, que si el Dvořák, això,
mare
que si el Dvořák, allò.
Quina època.
Sí, home, però és un compositor fonamental. I aleshores, preparant això, s'estava mirant com diferents produccions, però ja sabeu que avui en dia l'òpera és aquest espectacle que s'intenta, diguéssim, posar molt al dia de les coses, i aleshores els directors d'escena doncs fan, diguéssim, produccions o posades en escena més o menys arriscades, no? I en el cas de l'òpera Rusalka, que en el fons és la pel·lícula de la Sireneta, sabeu, hi ha la Sireneta,
sí,
de l'Andersen,
sí,
sí. La Sireneta que
Bajo el mar, bajo el mar.
Això, va, Under the Sea, Under the Sea, doncs sí, això, sí. Aquesta noia que
Mira.
Sí, Àlex, quina rapidesa. El... que és aquesta sirena que vol convertir-se en humana perquè s'ha enamorat d'un príncep, no? Sí, perquè si és un conte hi ha d'haver un príncep,
sí.
I si és un conte hi ha d'haver una bruixa, hi ha d'haver un príncep, hi ha d'haver tot això, no?
I el príncep és un tauró. Ha d'anar amb cuidado.
Un tauró sí que hi surt, almenys a la pel·lícula. No? Sí, a l'original també hi ha un tauró.
No, hi ha tauró, no hi ha tauró.
I no parla el tauró?
No, la que no parla és ella.
D'acord.
Perquè, clar, una cosa que li diu la bruixa és bé, tu podràs convertir-te en humana, però quan siguis allà dalt no podràs enraonar, no podràs parlar.
Que... Ah, sí?
Sí, és el que passa a la història.
Ah, no en tenia ni idea.
Sí.
Però llavors quina mena de relació tenen amb el príncep?
Ah, aquesta és la cosa. Aquí venen els problemes, no?
Però hi ha parelles que ja són així,
escolta,
eh?
Més encara...
Hi ha un de la parella que de vegades no parla mai i potser és el secret de la felicitat.
Més, ja també, ja t'ho dic jo. Sí, i anar entomant-ho tot, eh? Anar entomant-ho tot. I ho dic perquè encara més complicat això si es tracta d'una òpera. Imagineu-vos que és un personatge...
mut.
Que no pot parlar.
La relació...
El segon acte...
Feina cobrada...
Exacte, el segon acte, la Rusalka. Rusalka és el nom que, diguéssim, en aquestes llars, diguéssim, més eslovaques, i se li diu el fet de la sirena, no? Que també se'n pot dir una ondina, doncs allà se'n diu una Rusalka. Doncs aquesta Rusalka, clar, tot el segon acte se'l passa, diguéssim, si no al final, sense cantar, perquè no pot.
I què fa?
S'ho guaita tot, s'ho mira, s'està
movent la cua.
Sí, no, perquè ja no té cua,
ja
perquè
ja d'allò. Ja és a la terra, ja.
Escolta, però anem al tema que jo volia dir, que és el... Que, clar, quan tu estàs davant d'un conte i aleshores has de fer una posada en escena d'això, com ho fas? Que és una miqueta el tema, no? I jo, aquí, veient diferents produccions, vaig pensar, ostres, és difícil posar en escena un conte, perquè si ho fas... com un conte, és a dir, agafes o intentes agafar una senyora disfressada de sirena, que el seu pare és l'esperit del mar i que estan a sota l'aigua i que de sobte no sé què, i surt una bruixa i tal, segons com ho fas, doncs sembla o pot semblar molt infantil, i si no, doncs hi ha l'altra cosa, que és, no anem a fer com una cosa conceptual i anem a fer una posada en escena que la sirena no sigui una sirena sinó que sigui una altra cosa i que aquí hi hagi un drama i aleshores és la relació entre els dos mons i tal, no? I aleshores pensant en tot això vaig anar a petar i vaig començar a mirar, ostres, quantes òperes hi ha que expliquin contes, allò de contes infantils, no? I aleshores, clar, me'n van sortir un munt i aleshores vaig dir, ostres, doncs quan vagi la versió parlaré d'això, no?
Em sembla molt bé.
Escolta, l'òpera és un conte o no és un conte? Aleshores, hi ha moltes òperes que són contes i a mi haig de dir que m'agrada que m'expliquin un conte.
A mi també.
Perquè un conte ben explicat és bonic i després perquè jo hi ha allò que se'n diu la moral del conte, no? Que el conte s'explica per intentar aprendre...
Un ensenyament.
Hi ha un ensenyament del conte.
La moraleja. Com se diu en català, moraleja?
Moralina.
La moraleja, nena.
L'adoctrinament del conte. Té una mica d'adoctrinament.
No, és cap adoctrinament.
Depèn del conte.
No t'ensenyen què és la vida.
Sí. I tant.
Què vols venir a dir?
No, que de vegades els contes es fan venir bé per col·locar segons quines
ideologies.
Hi ha contes tradicionalment que han fet bastant de mal.
Com que sou comunistes, com la Colau.
No, perquè hi ha gent que les històries de prínceps i princeses, doncs, bueno...
Masclistes.
Sí, i també masclistes. Aquest tipus de contes.
Sí. És veritat que segons quins contes doncs queden una miqueta desfassats, sinó molt desfassats.
Què va?
Ara bé, tot i així, doncs hi ha un suposat ensenyament que has de treure del conte, no? Aleshores, m'agradaria, amb aquesta història de la Rusalka, que escoltéssim un trosset de música per escoltar com... Perquè tots heu vist, segur que tots heu vist la pel·lícula de Disney, no?
Sí.
Que n'han fet dues, em sembla.
Sí, jo l'he vist també, la de Carn i Ossos, també l'he vista.
Sí?
Sí. I me n'arrepenteixo una mica.
Ah, t'anava a dir.
Sí.
Perquè,
bueno,
no sé si valia la pena.
Sí, bueno.
Per venir a dir el mateix.
Vull el Bardem, que parla sota l'aigua, és el pare... Ja, pare és el Bardem.
No, doncs a l'òpera, hi ha un
ofegat, ben ofegat.
La mare és morta o és viva?
A l'òpera, la mare no, el d'aquí.
No, el Bardem.
És morta.
Però és morta?
No, però no confongui les coses.
Però de què estem parlant?
Quina mare?
Del Bardem.
Ah,
no, la mare de la sireneta. La mare de la sireneta és morta.
És morta.
El pare, que és el rei del mar, a la pel·lícula és Tritó, a l'òpera i a la llegenda és un esperit que es diu Vodnik, que és l'esperit del mar, és vidu. perquè la seva esposa és morta, i aleshores ell és el que cuida a totes les seves filles, i de totes aquelles filles n'hi ha una que és la que vol venir a vostè.
Però...
Vostè m'està assenyalant així.
No hem fet ni el primer, eh?
Ja estem
amb la sireneta.
Ja estem patint.
Però a Eslovàquia no hi ha mar.
No, però hi ha llacs. No ha de ser necessàriament d'aigua salada. Pot ser de llacs. De fet, a la llegenda és en un llac.
És una loja, ja no és una sirena.
Clar, on s'has vist una sirena en un llac?
Exacte.
Ha de ser l'aigua, el mar.
Una goja.
Com diu que es diu això?
Aloja.
Aloja?
Dona d'aigua.
Bé.
Una dona d'aigua.
No, doncs miri, ara mateix no tenia ni idea.
Hi ha una cosa que m'ha pres.
Ni un conte.
Eh?
No, però escoltem un trosset de música, perquè tothom té aquesta música que ara posava l'Àlex. A veure, posa un momentet, Àlex, torna a posar, aviam si d'allò. Bé, això és un cranc, no?, que li diu...
Sí, és el seu protector, sí. El seu mentor,
sí.
Que el representa, que la cuida i la va ajudant durant tota la història.
Para, treu això. No hi ha cranc, no hi ha cap cranc que et digui que el que està fet... Perquè...
Un cantant d'òpera, vestit de cranc, com a personatge còmic, a mi em sembla bé.
No. Aleshores, escoltem com la nostra sirena, la nostra, com ha dit que es diu?
Aloja. Ara ho he buscat.
Moltes gràcies, perquè no en tenia ni idea d'això. Que és d'un llac. Canta a la lluna, perquè ella és un ser que surt sempre amb la lluna, no? I li canta a la lluna, sisplau, lluna, digues-li en el meu estimat que l'espero aquí al llac, perquè ella, clar, surt cada dia, aviam si veu el seu estimat, que passa a caçar, que també, diguéssim, és políticament incorrecte, perquè és caçador.
Ui.
No només és príncep, sinó que a més és caçador, no? I aleshores, escoltem un momentet aquesta música, que a mi em sembla que és molt bonica, que diria segons qui, i
com diria Marc Giró,
una meravella, una meravella, una meravella.
La comunicació és una meravella.
Una meravella.
Una meravella. Som-hi.
No.
Aquesta no, òpera.
Aquesta no és una meravella.
Quina meravella, quina meravella.
Ara ve la bona. Ara, goita.
És que ja és diferent.
Calleu.
En xec,
doncs...
És de nit.
A mi m'agrada més l'altre,
Silenci. Parla amb la lluna i diu, vés a buscar el meu estimat allà on sigui, no? Digues-li que aquí l'espero. I la lluna respon. I bé, la segona part de l'àrea, el cantàbile...
La lluna, aquesta on ve el croissant, per cert.
No, perquè aquesta no és mitja lluna, és tota sencera.
Vale, aquí ve l'encemada.
Ja és plena.
Silenci, un moment. Som-hi, anem a ser bonic.
Sí,
aquest motiu. El motiu de la fatilleria, aquesta cosa que ella aconseguirà per ser humana, no? Perquè vindrà després la bruixa, la convertirà en humana, no? Aquest motiu...
Sí, però no hi ha el cranc, eh?
deixem-ho aquí, perdona. Perdona, no li cal a ningú el cranc.
És una història que necessita un personatge còmic. Per exemple, el senyor Buigas, vostè podia ser perfectament de cranc, vestit a Liceu.
Jo era maquíssim de veure. El cuento enrere, el que era.
Anem a un altre conte.
El veig més de Caragol Poma.
Sí. Anem a un altre conte que van recollir els germans Grimm, que es diu La Lluna, ja que estàvem parlant de La Lluna, que es diu La Lluna, és un conte del 1812, i no sé si coneixeu aquest conte, és fantàstic, i és uns senyors que estan al seu poble i no tenen... i de nit és fosc, i aleshores van, diguéssim...
De moment poc novetat, eh?
És fosc, no hi ha res que il·lumini, i és fosc, i diguéssim... I aleshores aquests surten.
Van a les palpentes.
Van a les palpentes. Sí. Són quatre que surten del seu poble i arriben a un altre poble. I veu que en un altre poble hi ha dalt d'un roure hi ha una lluna fantàstica. No saben el que és, hi ha una llum fantàstica. I demanen, diuen, què és això? Diuen, això és una lluna. I aleshores diuen, home, això és fantàstic. I com és aquesta lluna? Perquè clar, aquí teniu llum a la nit, no? I aleshores diuen, home, és que aquí l'alcalde hi posa oli cada dia, o cada nit, perquè això ho il·lumini ben fort, no? I nosaltres li paguem un escut cada nit a l'alcalde. I l'alcalde amb això...
Quina història és aquesta?
Atent, home, atent.
No, és fascinant, eh? Ara m'està agradant molt.
Home, ja veuràs, és fantàstica aquesta història. Aleshores aquests quatre decideixen que han de robar la lluna i se l'han d'endur al seu poble, perquè el seu poble va anar a les palpentes i no pot ser. Aleshores, una nit, quan ja tothom està dormint, ells agafen una escala, pugen al roure, agafen la lluna i se l'emporten al seu poble. I aleshores li diuen als del seu poble, escolta, vosaltres ens heu de pagar nosaltres, que som quatre, un escut a cada un. Nosaltres cada dia hi posarem oli i això farà una lluminària que serà de por i serà fantàstic. I aleshores els de l'altre poble es queden sense lluna i queden a les palpentes i ells queden fantàstics, no? El que passa és que aquests es van morint, aquests quatre que van anar a buscar la lluna. I aleshores, quan es van morint, cadascú en el seu testament posa que vol que l'enterrin amb el quart de la lluna que li correspon. Aleshores, es mor el primer i només queden tres quarts de lluna. Es mor el segon i queda mitja lluna. Es mor el tercer, només queda un quart de lluna. I quan es mor el quart, aleshores ja no hi ha lluna. I que tornen a quedar tots a les palpentes. I aleshores la lluna va a l'infern, perquè tots aquests van a l'infern perquè havien robat la lluna. Va a l'infern. Llavors a l'infern es munta un cacau de collons, perquè de sobte hi ha llum a l'infern. I aleshores els de l'infern surten i hi ha un tinglado de por. I aleshores Sant Pere des de dalt diu, què està passant? Aquí hi ha un tinglado de por, que dimonis és tot això? S'assabenta tota aquesta història, aleshores Sant Pere diu, ei, la lluna per mi... l'agafo, aleshores se l'emporta al cel, la penja del cel, i d'aleshores ençà la lluna està al cel i il·lumina tothom.
Què havien dinat els germans Grimm quan van parir aquesta història?
Home, és bonic aquest conte.
Sí, que és bonic, clar, però enredat, també.
Un pastel de seta.
Per culpa dels lladres,
sí,
la lluna va perdent i va tornant a sortir.
Aquí està bé, que la lluna va creixent i va menguant. La lluna va creixent i va menguant.
I l'eclipse de la lluna?
L'eclipse és vostè.
Aleshores, escoltem un moment. Escoltem un momentet de música.
De ràdio. Quan surt vostè, tothom calla expressament.
Gràcies.
Què escoltem?
Escoltem el moment quan els del poble que tenien la lluna surten i se n'adonen que no hi ha lluna, que els hi han robat la lluna, i aleshores canten amb alemany. És una òpera de Karl Orff. Karl Orff és el compositor de Carmina Burana, allò que tothom coneix. És el moment en què surten i diuen de Montis Fortus, la lluna no hi és, qui ens l'ha robada? I aleshores hi ha un moment de sorpresa, primer tots estan sorpresos, després es comencen, diguéssim, com a emprenyar. Som-hi. De Montis Fortus, de Montis Fortus, de la gente que sona, de Montis Fortus, de la gente que sona, fins, com viurem ara a les fosques, no? Ens han robat la lluna. Qui és la robada? Qui és la robada?
Sembla que diguin fosc, eh?
The mont is fort. La lluna ja no hi és.
Jo tenia i ja és tot fosc.
I la canalla espantada també, saps?
Clar, canalla.
La canalla...
Francesc, que s'ha quedat sol.
Ja es comencen a emprenyar, veus? Primer hi ha sorpresa i després és... Fins tenis, és la foscor, no? Estan entre espantats i emprenyats. I és una òpera molt, molt, molt bonica, que no només és per canalla, sinó per tothom. I
no, no hi ha un personatge graciós.
I que val molt la... No hi ha cranc. No hi ha cranc.
Què us diré jo?
No hi ha cranc ni senyor Buigas.
Una papallona, algú que doni una mica de gràcia a la història.
Perquè una gràcia més vol.
Un personatge còmic.
Si la música és fantàstica, no necessita personatge còmic. Segon compte. Hansel i Greta.
Aquest sí.
Que aquest sí que és, diguéssim avui, molt passat de moda, perquè clar, ja sabeu, això són dos germans,
sí,
que...
Per què és passat de moda?
Són manies, ara.
Bueno, aviam què us sembla.
Veure,
aviam què us sembla.
La història és una mica...
Aviam què us sembla.
Agressiva.
És el que li ha passat avui,
aquí,
a la Serra, amb el tema del croissant i de l'ensaïmada.
Què diu?
Li ha vingut.
Un desig.
Un desig.
De passió, eh?
Com una passió.
Gretel,
com a les prenyades.
Que si arriba a trobar una casa plena d'aquestes ensaïmades...
Sí. Se la fot tota sencera.
Se la corrompeix. Queda dins la casa i la bruixa a la caldera. I el posa a la caldera.
I ja seria ingressat hores d'ara, perquè sí, no hi hauria quedat ni una.
Bé, més enllà d'això, que això ja és, diguéssim, fotut, el conte comença, doncs, que aquests dos germans tenen uns pares, la mare traspassa i el pare es casa amb una altra senyora.
Ja
i l'altra senyora, diguéssim, la canalla...
Els
hi fot noses, eh? Fot nosa aquesta canalla. I aleshores convenç una miqueta el marit de aquesta canalla ens foten nosa. I què decideixen fer? Els abandonen al mig del bosc. Llavors, vulguis que no...
El mateix que aquest noi francès.
Molt mal fet.
Vulguis que no, no fa de ben fer això, saps què vull dir?
No, home, no.
I...
Que alguns pares...
Sí.
En algun moment...
Se'ls hi passa pel cap?
Se'ls hi ha passat pel cap. I heu dit que sí.
Bueno, jo vaig
que està ben fet? No.
Cada 5 minuts.
Especialment en èpoques festives.
Mm,
sí, ja us dic jo que sí.
Oh, no, si tot
bé, i que no sigui cada 3 minuts que els hi passi, eh? Cada 5 minuts.
Bé,
ara trobo molt.
Escolta, ara anem a escoltar una música,
sí,
que és com poc de, és poc del moment festiu i cranc, eh? O sigui, si em tornes a preguntar si sortirà un cranc...
Perdoneu, però abans que continuïs amb aquesta història, perdona que m'ha dit això que ens explica, sí, molt oportú, Àlex, el Josep Lluís Roca, que diu: una bona amiga va tenir bessons i els va posar de nom Hans i Greta.
Molt maco.
Ah, molt bé.
Molt maco.
Molt bé.
És molt oportú.
Aplaudiment o què? Aplaudiment?
Sí.
Sí, bueno, aplaudiment. Aplaudiment preventiu, perquè quan els nens siguin més grans ja veurem...
Ara, sobretot... Que no li passi com el conte.
No, va, no.
Esperem que
no, per favor.
Aleshores, aquests dos nanos, que són dos nanos petits, un nen i una nena, imagineu-vos, en el cas de l'òpera, com que són dos nens petits, canta una soprano i el nen ho fa una mezzosoprano, que té veu com una miqueta més gruixuda, però té veu...
No, pobrets no, que són dos actors.
Sempre són petits.
Sí. És veritat, són petits.
Però en aquest cas, diguéssim... Quina edat diríem?
Però en aquest cas, diguéssim que els cantants no són canalla petita.
Sí, però són...
Fan veure que són canalla, però no són canalla.
Sí, van de genolls, com el Núñez, quan el Fai Larús anava de genolls.
No sé quina edat deuen tenir aquesta canalla. 6, 7 anys.
Sí, sí.
6, 7 anys.
Sí,
això.
O 9.
Larús se posava de genolls quan feia de Núñez.
6, 7, 8 anys.
Larús es posava de genolls.
Sí.
I... Per què m'ho demana això de l'edat? Quina edat?
Hasta per saber,
No. I...
Ho expliqueu tot a mitges?
Escoltem el moment. És un moment poc versió, Perquè és com un moment màgic. És un moment...
Estic molt a favor de la màgia i la imaginació.
És un moment...
No té màgia, la versió?
És un altre tipus de màgia. És una màgia més d'un cranc. Que és molt bonica, també, però és un altre tipus de màgia. Llavors, és el moment en què els dos nens es troben abandonats al bosc i es fa de nit. I aleshores aquests nens resen una oració abans d'anar-se'n a dormir. I aleshores canten...
A l'Àngel de la Guarda.
Canten això que en diríem l'Àngel de la Guarda. El que passa que ells en tenen 12 àngels de la guarda. I aleshores ells resen els seus 12 àngels de la guarda perquè els protegeixin mentre estan dormint.
Sí.
Aleshores es diu, quan me'n vaig a dormir... No, fixa't, 14. 14 àngels em protegeixen. Dos a la meva esquerra, dos a la meva dreta, dos al cap del llit, dos als peus del llit, dos que em posen la manta, dos que no sé què, tal, tal, tal. I és una música com molt bonica, de dos
quina
nens
gentada.
Petits al mig del bosc que s'estan adormint amb una música supermàgica.
Té bé.
Aleshores, no hi ha cranc.
No hi ha cranc, però hi ha una gentada.
Hi ha els angelets.
14,
sí, 14 angelets. 14 angelets.
Sí. Aquesta òpera surt caríssima.
Falta Fernández Díaz.
Perquè els angelets no surten ni canten.
Ah, no surten.
No surten ni canten.
Només els dos nens.
Només els dos nens, diguéssim...
Dos cantants que han de fer de nens, que això deu ser difícil de trobar, exacte. Que cobren més.
I surt barato, això.
14 àngels.
Aquesta òpera surt barata.
Va, posem aquest moment màgic, eh? Som... Catorze angelets em protegeixen. Dos al meu capçal. Dos al peu de, als peus del, de, perdó, als peus del llit. Dos a la meva dreta.
Que no tingui càries amb les dentetes.
Dos a la meva esquerra.
Allà, la segona.
Dos que em tapen.
Els meus gossos.
Mare de Déu, Senyor. Dos que em protegeixen.
A l'autòpsia de la mort.
I que em porten fins al paradís. Aquesta oració, ja, vist, s'adormen enmig del bosc, solets, abandonats, fins que l'endemà doncs, es trobaran la casa de la bruixa i les xutxes i tot allò.
Per dormir poso un sorollet d'aigua de mar i al matí m'aixeco a pixar.
Ja he dit que costaria una mica aquesta...
Es posa aigua de mar?
Un so d'aigua de mar.
Un moment. No ens podem concentrar. Després d'escoltar aquesta música, Marc, no ens podem concentrar amb l'aigua de mar d'aquest senyor.
És que es llevi pixat, em sap greu, també.
Soroll d'onades. Això, no poso això.
Que és bonic, això, no?
Sí, molt bonic, molt bonic.
És bonic, és bonic, molt bonic, és bonic, és bonic.
De qui és aquesta òpera?
Aquesta òpera és de Engelbert Humperdinck.
També se'n parlava a la pastisseria l'altre dia.
Més que del Dvořák, fins i tot.
I tant, van dir, home, escolta...
Més que del Dvořák, fins i tot. Aquesta és una obra que es fa al Nadal sempre. A Alemanya és típic i tota la canalla hi va.
I l'última?
L'última?
Sí.
Ostres, l'última. En tinc dues.
Doncs ràpides.
Pere i el llop?
Sí.
O el gato con botes?
El gat amb botes.
Pere i el llop?
El gat amb botes.
El gat amb botes?
I tant.
El gat amb botes de Xavier Montsalvatge. El Xavier Montsalvatge, que és el conte de Charles Perrault, no? Que és aquell conte, el vol explicar vostè, senyor Marcelí, ja sabeu, no? Que és aquell gat espavilat, que és el gat de... És un diguéssim, com un pagès, que l'única cosa que li queda en herència és un gat. I aleshores l'única cosa que pensa, perquè no té un duro a la butxaca, és menjar-se el gat.
Dic,
una cosa, perquè alguna cosa hauré de dinar avui, no? I dic, m'hauré de menjar el gat, no? I el gat diu, home, abans no em mengis.
Això el Bayona et fa una pel·lícula, eh?
Abans no...
Això li agrada al Bayona, sí.
Posa una cassola i escolta'm. Sí, ja tens... És conill, no?
Ja tens un èxit per la temporada que ve.
Comentari desafortunat.
No. És context.
Abans no se'l menja el gat, li diu, home... Aviam, que jo sóc una cosa, alguna cosa més que un gat, no? I aleshores el gat, que és un paio molt intel·ligent, li diu, si tu m'aconsegueixes una capa, una espasa i unes botes, ja veuràs que jo faré feina. I aleshores li posa les botes i tot això, i el gat doncs comença a fer tota una sèrie de martingales, fins que al final aconsegueix que el seu senyor, que és un mort de gana, s'acabi casant amb la princesa del regne.
Tu creus tot, eh, Ramon?
Pel que fa...
És que ara estic comprovant realment el de la lluna robada que no sé què, després tu creus? No, no preguntes, pregunta-te, aviam si igual t'han enganyat. Pregunta tu. Però dic, aviam, que no vull... Ja,
no, no em vol, no em vol ferir, no?
No,
no, no, no, no, vés a, vés, vés a parar, vés a parar. Aleshores, el Montsalvatge va fer una òpera sobre aquesta cosa, El gat amb botes, la va fer en castellà, perquè això era l'any 1948, i llavors va fer El gato con botes. I el
la Banderas llit... també ho va fer, El gato con botes.
El, sí, és un altre tipus de gato amb botes. Sí, sí. Aquesta sí que és una òpera per canalla petita, i la va fer amb un llibret del Néstor Luján.
Mira,
el Néstor Luján
de menjar, doncs mira.
Va fer el llibret i el Montsalvatge va fer la música. Aleshores, m'agradaria que escoltéssim dos àudios molt petitets. Primer és com una orquestra, com el Montsalvatge fa que una orquestra soni a gat.
Ah, sí?
Sí? Posem-ho, Àlex. Això és el final ja de l'òpera, no? I diu això, el cuento se ha acabado. Fa com una espècie d'epíleg, no? I mentre el va fent, i quan acaba la seva explicació, doncs va sonant aquesta orquestra amb aquesta espècie d'efecte... Efecte gat.
Eh? Es deu dir així, no?
Efecte gat. Exacte, efecte gat. Eh? I aleshores, per acabar, una vegada... Escolti... una vegada que hem escoltat el gat una vegada que hem escoltat el gat m'agradaria que escoltéssim també el moment que jo crec que és maco per acabar la secció, així com acabar-la cap amunt, sí. Perquè si no, entre l'oració dels nens, els angelets i el d'això, ens està quedant una miqueta esmortuït tot plegat, que és el moment en què el prins, la princesa se n'adona que aquest pagès és l'home de la seva vida i que es creu
gràcies
realment
al gat, gràcies,
que, gràcies al gat, i que es creu realment que és un príncep i tots dos s'enamoren i aleshores hi ha com una pujada, saps què vull dir? Som-hi. És com un concert tan bonic que va creixent i és maco.
Concentra.
Això és la bellesa de la música. Salvatge, que potser hi ha molta gent que no sap qui és, malauradament sabíem un Salvatge, i que feia una música molt, molt bonica, va escriure aquesta òpera i dues òperes més, referent al que deia la Marta, que
és,
no s'entén,
a l'òpera hi ha una convenció que va dir una vegada Víctor Hugo quan va anar a veure Rigoletto, que és una obra basada en la seva pròpia obra que es diu Le Roi s'amuse, el rei es diverteix, i estava molt emprenyat amb Verdi perquè Verdi va fer una òpera sense pagar, sobre el seu text sense pagar-li drets d'autor, i ja estava molt emprenyat i no va voler anar mai a veure el Rigoletto, però un dia va anar a veure el Rigoletto, i perquè els seus amics li van dir és igual, encara que estiguis emprenyat, hi has d'anar perquè val molt la pena, no? I aleshores va anar i quan va escoltar el famós quartet de Rigoletto, que és exactament això, un lloc on tothom canta, i és la convenció de l'òpera, que és tothom canta i enraona a la mateixa vegada, evidentment.
Com aquest programa.
Evidentment, evidentment, i com passa a vegades també en aquest programa, evidentment, moltes vegades no es pot entendre el que està dient la gent, com passa aquí, com passa a l'òpera.
Aquí no passa gaire.
Però ja no es tracta d'això. De la mateixa manera que ets capaç de seguir el programa aquí, encara que tots parlem alhora o parleu alhora, a l'òpera passa el mateix. Tu ja saps el que està passant. Ja. I és la convenció de l'òpera.
La música
és molt
bonica, eh?
I és la màgia de l'òpera.
I a l'òpera sempre hi ha, a la, què et diré jo, quarta o cinquena fila, una senyora amb un abric i un bolso que diu...
És que no s'entén, no s'entén res. Que algú ho està entenent? Jo no estic entenent res, eh? Molt raro, això.
Que es diu, que es diu Cailà.
A veure, no, és un exemple. Per una òpera que escoltem, que està cantant en castellà amb una llengua que en principi hem d'entendre, jo esperava captar què deien.
Els artistes esgargamellant-se i ella...
Pot haver-hi més gent que ho hagi pensat.
Me'n vaig. Sóc un peregrí en terra dretges.
No s'entén res.
L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat, perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com. Versió RAC 1.
Maria, encara no tenim col·legi pel Bruno.
No et preocupis, Pep. Ja he demanat hora al col·legi dels fills de la Tere.
He vist que no fan les portes obertes com sempre. Et conviden a viure l'experiència Manyanet.
I descobrirem per què el Manyanet és una bona decisió pel Bruno. Viu l'experiència Manyanet i descobreix per què Manyanet és molt més que un col·legi. Visita educa.manyanet.org i apunta-t'hi.
És moment d'estalviar amb la nostra baixada de preus en 500 dels teus productes preferits marca Carrefour, com les galetes torrades, el sabó de Marsella, els nuggets de pollastre i... Vaja, ara no et diré els altres 497, que encara demà hi seríem. Tu ja saps quins són els teus preferits i com que et costen menys, segur que t'agraden més. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Arriben les segones rebaixes de Conforama amb els millors descomptes per renovar casa teva. I fins al 22 de gener, fins a un 24% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Conforama.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
RAC 1.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Comença aquest any nou al 100% d'energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 6 setmanes extra i emporta't una motxilla. Torna't a sentir bé i converteix el fitness en una activitat essencial. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit.
Torna el màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou màping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo. Els propers 27 i 28 de gener. Consulta horaris a casavatlló.cat. Tu ho perdràs?
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens. Més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. Mmm. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Rebaixes! Rebaixes! Comença amb la rebaixa!
rebaixes.
Ho has sentit bé. Arriben les rebaixes a Fort Nicolás, concessionari oficial Ford. Renovem el nostre estoc i tenim descomptes brutals en tota la gamma Ford. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Increïble, no? Només del 15 al 31 de gener. Vine a les rebaixes de Fort Nicolás.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC1.
Avui una miqueta més tard del compte, falten 5 minuts perquè siguin les 7 de la tarda. Comença el temps afegit de la versió RAC1, avui amb David Solans. David, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Ens presentes l'equip titular que ens acompanya?
Doncs vinga, va, repassem l'alineació. Comencem per la meva dreta, Martí Molina, periodista del diari Ara. Oh. Benvingut.
No és la mateixa gràcia que l'Edgar, eh? L'Edgar bueno, fa un comentariet, fa un...
Sempre parla de la roba que porta amb pujada. Sí,
bueno, el tema moda... No, no, jo no em posaré amb la teva roba.
Ja ho no faig amb camisa color vi.
Color, sí.
Color burm, sí.
Sí. Color bordeus.
Color bar. Color bar.
Ara.
És color bar.
Ara parlarem.
Doncs va, seguirem amb la roba perquè al costat tenim la Laia Cervelló de The Athletic, que ha vingut de negre. No sabem per què, potser pel tema del bar, però un aplaudiment per la Laia.
Per tot plegat, en realitat. Per tot plegat, pel Barça, pel bar, bueno.
Sí, sí, avui haurem d'anar potser tots a negre, ja veurem. I tenim una altra persona que està a línia telefònica que ens il·luminarà avui, sobretot, de, no tant del Bar, però sí del joc del Barça, que és el Lluís Carreras, exjugador i entrenador de futbol. Un aplaudiment també pel Lluís.
Lluís, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Per acompanyar-nos, encara que sigui en la distància, avui serà un temps afegit una miqueta... Jo crec que serà distret, perquè hi ha gent molt calenta amb el tema del Bar, no veu ningú, però... El Martí ha entrat com un miura a comentar aquesta història. Ha dit que, avui, bueno, és que, ha dit que fins i tot està més calent avui que ahir. Ara en parlarem.
No m'estranya.
Dic que també és un programa una miqueta especial, és una edició especial del Temps Afegit, perquè no tenim l'Edgar Fornós, que el tenim a la gala del Mundo Deportivo.
Sí, està allà... Ara està nerviós, coneixent-lo.
Presentador oficial de la gala del Mundo Deportivo, però també més gent també a la gala.
Segureu que quedo jo, eh?
Sí, què dius vostè?
Ja quedo jo.
Com a gran seguidor del món de l'esport i del futbol en concret, sí, crec que podrà aportar moltes coses al programa.
Doncs comentaré una cosa molt interessant. Ja us molt interessant. Una solució als problemes que té el futbol amb el VAR.
La gent s'està enganxant només per això.
Solució,
eh?
La solució. No us moveu. No
cal que cridi, que ja l'estic sentint.
Manteniu-vos al versió.
Que sí, que ja el sento. Calli, d'una vegada. Connectem amb el Palau de Congressos de Catalunya perquè, a banda de l'Edgar Fornós presentar la gala, també tenim l'Estadella a la catifa vermella. Estadella, bona tarda.
Bona tarda, nois. Que tal? Efectivament, des de la catifa taronja, no vermella, és taronja, eh?
Dius, és taronja?
Sí, és taronja. Paga Repsol i llavors és taronja.
Ah, sí, home, sí, el que faci llavors, falta. Clar,
sí, per això, és taronja, ben maca.
Quin
està molt bé, està molt bé.
Quin ambient hi ha?
De moment, un ambient calmat, una mica a l'expectativa, no? Tenim tota la premsa esperant que arribin els convidats. De fet, per aquesta catifa taronja ha passat Sor Lucía Caram, fent-se un parell de fotografies, ja ha marxat.
És molt de Barça.
Sí,
I deu ser
molt del Barça.
I de Messi,
clar. De moment cap VIP, podríem dir. De moment cap VIP, però jo sí que tinc un VIP al meu costat que és molt VIP.
Qui tens?
Home, Joan Poquí. Què tal, Joan Poquí?
Home. Bona tarda, molt bé. Bravo. Molt nerviós. Molt nerviós.
Poquí.
Com m'agradaria estar amb vosaltres allà, però bueno, aquí estem.
Sí, que el Poquí avui ha dit a Twitter que no seria el temps afegit i se l'ha corregit perquè sí que hi ets una estona.
He contestat a un amic que tinc del Twitter, sí, que que tenia ganes de sentir-me i sí. tal, i li dic, pues avui no hi seré. I ara vosaltres ràpidament heu matitzat que sí que estaré una estona.
Una estoneta.
Ok, riu un moment, aviam, riu. Riu. I si riu igual que jo?
És veritat, eh? Poquí i Boigas tenen una semblança inesperada, podríem dir. Bueno, ara el Martí...
És mimetisme.
Ara el Martí deia que avui encara està més calent que ahir. Per què? Quin és l'argument?
No, home, perquè a veure... Tu tens el partit d'aquest
i te'l mires. Tens que agafar el micròfon.
Hola. Ara sí. Funciona ara. un gos, robando, funciona. Vale, fantàstic. Doncs ahir tens la passió del partit, sí. que estàs allò una mica calent, totes aquestes coses. Però després, se suposa que dorms, descanses, i l'endemà al matí despertes amb els ànims una mica calmats. Però clar, és de seguida veure que tot el que és la caverna mediàtica engega la seva maquinària, i que ja no només que el Madrid sigui el beneficiat i la Maria la víctima, sinó que ja estem començant a tragiversar el relat, i hem tret el Negreira a passejar, i ara ja comencem a dubtar de que si el Barça, de que si resulta... Al final, i avui ja comencem a donar la volta a la truita, i avui el Madrid ja és el perjudicat de tot el que ha passat per la manera exagerada com tots els mitjans estan explicant tot el que va passar ahir al Bernabéu. Doncs, esclar, a mi m'està sulfurant i jo, vull dir, jo no sé si acabaré el dia perquè cada cop m'estic fotent més nerviós.
Poqui, quin grau de cremament tens?
Home, jo estic com el Martí i coincideixo que la capacitat que tenen per fer la seva propaganda i capgirar el relat i convertir el botxí en víctima, la víctima en botxí, està en marxa. I al final de la setmana estic convençut que al final la Lliga, la Federació Espanyola, l'Almeria i fins i tot el Barcelona i el Girona estaran en deute amb el Real Madrid per a fi efecte que se li hagin de pagar en prebendes. No tinc cap dubte que ho capgiraran. De la mateixa manera que ja ha començat la cantinela de que a los equipos grandes ya se sabe, Barça i el Madrid no se pueden quejar. O sigui, és a dir, quan el Madrid comet un atracament com el que va cometre ahir, va ser ahir, sí.